història local, el món rural, moviments socials i la transició política espanyola. I avui, en aquest centenari d'aquest any de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, doncs l'escoltarem per parlar doncs, de la Gran Guerra Europea.
Molt bona tarda a tothom. Agraït una vegada més, un cop més, per la invitació. Em trobo com a casa, després ja d'anys i anys que hem parlat sobre diferents temes. I avui en parlarem d'un altre, que òbviament de centenari sempre n'hi han tots i molts, però que aquest és especialment, jo crec que més enllà de tots els temes que ens preocupen més quotidianament, més propers doncs, aquí a casa nostra, aquest és un tema de conversa europea, per no dir mundial, però si més no doncs europea, perquè la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra Europea, que es deia abans de la Segona, per tant la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, és un d'aquells moments històrics que marca un abans i un després. Aquest sí que marca un abans i un després, fins i tot acadèmicament la majoria d'historiadors creu que diem el segle XIX acaba doncs, el 1914 i que el segle XX, per tant, comença doncs, el XIV, és a dir, que marca doncs, una diferència. Novel·listes de tan anomenada com Stephen Zweig, no? És a dir, doncs, amb el món d'ahir, no? És a dir, les memòries d'un europeu, intentava explicar doncs, aquest món abans de la Primera Guerra Mundial com era, i sobretot un món que havia tingut doncs, en el segle XIX amb aquesta empenta doncs, del liberalisme polític i també de la revolució industrial, uns avenços i un creixement, el segle de l'optimisme, no? El segle de que tot era possible, la Belle Époque, no? És a dir, doncs, aquesta societat abans de la Primera Guerra Mundial, doncs bé, doncs, és a dir, Stephen Zweig que s'estava explicant això, no? És a dir, com aquesta època doncs, sobretot de seguretat, que com ell definia, doncs, Alemanya doncs, havia la puntualitat dels trens. No? És a dir, que sempre no? Una societat d'aquestes, com això se'n va anar a Norris doncs, el 14 i no es va acabar el 18, sinó que es parla de la guerra dels 30 anys del segle XX, del 14 al 45, i encara podríem parlar de la postguerra freda doncs, també a casa nostra, en definitiva d'un segle XX, que a diferència del XIX, si el segle XIX és l'optimisme, de la il·lusió, de les llums, de l'enciclopèdia, de la idea de progrés, d'un demà diferent i millor, en el segle XX, malgrat els antibiòtics i tantíssimes coses que hem d'agrair, per altra banda ha estat, el podíem posar una metàfora, no? Que no és meva, sinó d'un premi Nobel, no? Txec, no? És dir, que quan parlava de que era com el davantal d'un carnisser pel qual ha corregut molta sang en aquest segle XX. Per tant, un tema importantíssim, un tema que en altres cultures, per exemple, la nord-americana, la guerra civil de secessió, que se'n diu del 1861 al 1865, també és una guerra molt potent, fins i tot el tema de les baixes dels morts i ferits similars als de la Primera Guerra Europea, proporcionalment, també grans novel·listes, no? I pel·lícules, no? Allò que s'endugui el vent, no? I per tant, doncs, hi ha alguna cosa que ens empenyi, que marca doncs, aquesta diferència d'un abans i d'un després que anava a fer. Mirin, la història sovint es defineix com la mestra de vida, allò que ens permet conèixer el passat per conèixer millor el present i entrellocar doncs, el futur, i per tant, doncs, mestra de vida, doncs, la història. El que passa és que certament, segurament l'única lliçó de la història és de que tot sovint fem poc cas de les lliçons d'història. Aquesta, dissortadament, és la lliçó de la història, que per molt que aquí doncs, anem explicant, alliçonant i tal, repetim, no? O problemes que un creia que estaven superats doncs, continuen doncs confrontant, no? I per tant a vegades és desesperant veure com és possible, sabent el que ha passat en el passat i sabent el per què doncs, ha succeït, les conseqüències que ha tingut això, com és possible que encara doncs, a molts llocs i a les nostres societats doncs, tornem a ensopegar la mateixa pedra, tornem doncs, a allò que se'n diu a repetir fil per randa moltes coses d'aquestes. No? Hi ha una autora nord-americana famosíssima en els seus temps, no? Premi Pulitzer, la Barbara Tuchman. Barbara Tuchman té un llibre que va publicar l'any 1962 titulat Els canons d'agost. Els canons d'agost, d'agost del 1914, ens venia a explicar aquesta escriptora que ningú volia la guerra, però va esclatar la guerra. I és un tema que després parlarem, no? Una cosa que ningú vol, no? És a dir, que diu no, però que al final et trobes sense voler o no, perquè clar, doncs, si hi ha guerres perquè hi ha unes polítiques armamentístiques, perquè hi ha unes decisions que es prenen i per tant, d'una manera o altra, voluntat, pots dir no, ho faig de manera defensiva, no per atacar, sinó per defensar-me, per les raons que sigui, però si al final també hi ha guerra és perquè hi ha els mitjans, els instruments i les voluntats, doncs, d'anar a la confrontació, a aquesta cultura de confrontació. Però ho explicava això per no ser tan pessimistes i per donar una mica d'optimisme a la cosa, allò que no aprenem mai de la història i que la història ens hauria de servir per aprendre el passat i no. Dic això perquè l'exemple no tant de la Barbara Tuchman, no, sinó del president John Fitzgerald Kennedy, ens palesa, ens demostra que a vegades sí que s'aprèn de la història, i és que el president Kennedy llegia el llibre de la Barbara Tuchman, no, el setembre-octubre del 1962, dies, setmanes abans, segurament d'una de les grans crisis de la segona meitat del segle XX, la crisi dels missils cubans, no? 10 dies que vam tremolar el món i no era la revolució d'octubre del 17, sinó era la possibilitat segurament més propera, més real, més versemblant en aquest període que es diu de Guerra Freda, de confrontació entre els de les dues grans superpotències, la Unió Soviètica i els Estats Units, i acabar una confrontació nuclear que a més no era limitada a Cuba, sinó que era una confrontació urbi et orbi. No? Recordin, per si no ho saben, que en aquell octubre del 1962 els míssils soviètics apuntaven a les bases nord-americanes d'Espanya. Eren objecte, doncs, de preferit perquè les bases nord-americanes espanyoles estaven activades i en plena alerta. A diferència d'altres tractats amb altres països com a Corea del Sud, que només deixaven activar les bases per problemes regionals de la zona, en els pactes secrets del 53 de l'acord hispano-nord-americans, l'acord secret, fa uns anys l'Àngel Vinyes, el professor Vinyes, ja els va revelar, els va publicar, aquests pactes secrets, no indicava, no limitava l'esfera geogràfica de conflicte per les quals s'autoritzava, o ja no es calia autorització per part del govern espanyol, per posar en alerta les bases nord-americanes i, per tant, a l'octubre del 62, la península ibèrica, les diferents bases nord-americanes, eren punt d'atenció, doncs, dels míssils russos. Sí, com sigui, el que explicava, segurament no per aquesta raó, però també per aquesta raó, va servir perquè el president Xia devia augmentar, de dir, escolti, donem sempre una oportunitat a la pau, una oportunitat a l'acord, una oportunitat perquè aquestes coses saps com comencen a vegades però no com s'acaben. I tothom, és a dir, quan s'acaben aquestes coses, sempre diuen el mateix. Em pensava que això duraria 2 dies. Això també, doncs, els milicians que el juliol del 36 marxaven per la Diagonal, doncs, de Barcelona amb espardenyes i de qualsevol manera, pensaven que anaven de festa major, que això, doncs, seria, doncs, un cap de setmana o dos, com a màxim, per això s'havia d'anar de pressa, perquè igual ja quan es decidissin ja s'hauria acabat, doncs, aquest festival, i òbviament poc es podien imaginar que allò va durar 30 mesos, doncs, per alguns, i alguns encara van continuar anys i panys després a la resistència francesa i a altres llocs. Per tant, a vegades sí, i l'exemple, insisteixo, doncs, de la Barbara Tuchman i del president Kennedy ens diu que a vegades serveix, no, explicar aquestes coses perquè la vacuna és més que mai necessària. No hi ha ni conquesta social ni civil irreversible, ni hi ha, la història ensenya, doncs, que això, és a dir, malgrat, no, el que sabem i el que hem vist en aquest llarguíssim segle XX sagnant, possibilitats, no estem encara, doncs, dissortadament, fora, doncs, d'aquestes coses. Fa 20 anys, si haguéssim estat nosaltres als Balcans, a l'antiga Jugoslàvia, ningú s'hagués pogut imaginar que a casa seva, a la Jugoslàvia, no, doncs, mínimament benestant i tal, hagués passat el que va passar a la dècada dels 90 i que hem estat viu. Indiquem el tema aquest de com és possible que ningú volia la guerra, no? És a dir, com es passa de la pau a la guerra, com és possible que esclati una guerra, no? Després de molts anys, de fet, insisteixo, després de les guerres napoleòniques, que sí que van significar un escenari sagnant a Europa, però pràcticament des de les guerres napoleòniques al final, al 15, no? Durant 100 anys, a Europa, no? Conflictes sagnants no n'hi han. Òbviament, hi haurà la guerra franco-prussiana, hi haurà coses d'aquestes, hi haurà les guerres d'unificació a Itàlia, és a dir, però no de la magnitud, no? Del que va significar les guerres napoleòniques i, òbviament, de la magnitud que va significar la guerra dels 100 anys. L'únic esdeveniment bèl·lic que es pot semblar és el que citava abans, però al continent nord-americà, doncs la guerra de secessió nord-americana. No? Però el segle XIX, insisteixo, és un segle, entre cometes, pacífic. Eh? És a dir, doncs, sempre comparat doncs, amb el que va significar el segle XIX. Per què comença? Doncs, per què al final anem doncs, a la guerra? Per què és impossible doncs, la preservació doncs, de la pau? Per què? Pensin que tot això seran els grans elements que no tant en la primera postguerra, sinó sobretot a la segona postguerra, la del 45, la que permetran aquí començar a implementar tota una sèrie d'organitzacions de tipus internacional per preservar la pau. L'ONU serà una, no? És a dir, el 1945, però la més important a Europa serà la creació de la Comunitat Econòmica Europea, els tractats de Roma doncs, l'any 57, que més enllà de les bondats econòmiques de la Comunitat Econòmica Europea, avui en dia Unió Europea, si ha servit per alguna cosa és per la preservació de la pau, és a dir, per evitar, no?, una quarta guerra civil entre alemanys i francesos, no? I després altres europeus que s'han afegit aquí, no? Entre la guerra franco-prussiana, la primera, la segona guerra mundial, i per tant la preservació de la pau ha estat segurament el motiu pel qual, recordin que fa uns anys li van concedir el Premi Nobel de la Pau, no? A la construcció doncs, de la Unió Europea. És a dir, poca broma en uns moments en què no és tan fàcil. Si vostès miren el mapa que hi ha aquí darrere, és simplement per com era l'Europa doncs, del 14, que l'Europa del 14 no és l'Europa, òbviament, que tenim ara, ni l'Europa que va sortir doncs, del conflicte de la Primera Guerra Mundial. És una Europa en la qual s'han produït diferents processos d'unificació en el segle XIX, sobretot per part d'Alemanya i d'Itàlia, i aquí tenim grans blocs, no? El que es diuen els imperis centrals, és a dir, doncs, Alemanya, Àustria, Hongria. Tenim l'imperi turc, importantíssim, és a dir, doncs aquí hi ha una mica esmicolat per les guerres de començaments del segle XX del seu imperi, però bàsicament tenim aquests imperis centrals, òbviament l'imperi rus, tenim França, tenim la Gran Bretanya, tenim Itàlia i la península ibèrica sempre doncs, per aquí, però uns grans blocs d'aquests a fer-ho. Uns grans blocs que en la lògica política doncs, de l'època, de començaments doncs, del segle XX, han anat incrementant doncs, totes les seves potencialitats econòmiques i el que sigui, i que la seguretat en aquells moments te la dona tenir, confeccionar aliances militars amb d'altres que et puguin assegurar que et puguin ajudar a defensar-te dels teus hipotètics enemics. Què vol dir això? Amb una lògica que el teu enemic és el veí, que aquesta és, doncs, anem França, Alemanya, és el teu enemic, tu necessites aliats perquè si algú, en aquest cas França, doncs, et volgués doncs, atacar, doncs, tenir algun aliat doncs, per dissuadir de l'atac o que t'ajudi doncs, a l'atac. No? I així es van confeccionant aquestes aliances que seran la triple aliança o l'entente cordiala, que bàsicament és sempre el mateix dibuix, fins fa quatre dies, sempre és el mateix dibuix. Mirin doncs, el mapa, aquest espai central d'Alemanya, doncs, amb conflicte doncs, amb França. França necessita sempre doncs, un segon front, Rússia. L'aliança França-Russa és una aliança de l'entrepà. Necessites davant d'aquesta potència importantíssim, i Alemanya en aquesta meitat del segle XIX, amb la segona revolució industrial que l'està liderant, potència demogràfica, econòmica, industrial, militar, l'única manera d'intentar aturar-li els peus, de fer-li por, que no se't vulgui menjar, és tenir doncs, a la seva espatlla doncs, un bon aliat, com podia ser doncs, la Rússia tsarista, que ho era, i que per tant doncs, sempre és més difícil lluitar amb dos fronts que amb un. Això doncs, és una cosa històrica i s'ha repetit a Europa i podem posar altres exemples a la Segona Guerra Mundial i el que sigui. Per tant, l'aliança francesa, que té molta por d'aquest creixement, d'aquesta hegemonia doncs, alemanya, serà l'aliança doncs, amb Rússia i, com sempre, aquí hi ha un altre protagonista, un altre personatge, que serà la Gran Bretanya, que el que li preocupa a la Gran Bretanya només és una cosa, és crear, consolidar i extendre el seu imperi, no? De la Unió Jack. No? Recordin que l'imperi britànic, al segle XIX, pràcticament ocupa una quarta part de la Terra. És una cosa molt potent, és a dir, doncs, l'imperi britànic. Per tant, ja té feina amb això. L'únic que li interessa és l'equilibri en el continent europeu. Que no aparegui ni hi hagi una superpotència que li pugui fer ombra, és a dir, que pugui fer una amenaça directa a el que és les illes britàniques. I això és l'únic que li preocupa. I, per tant, jugarà l'equilibri. I quan Alemanya creixi d'aquesta manera, quan Alemanya també reforçarà amb les seves aliances militars amb l'imperi austro-hongarès i, inicialment, amb Itàlia, no? Amb aquestes vermells que veuen doncs, en el mapa, és quan Gran Bretanya s'afegirà a l'entente cordiale entre França i Rússia, no? I, per tant, doncs, d'equilibri sempre amb aquesta cosa, però ja des del segle XVII, és a dir, doncs, a Gran Bretanya jugant que no hi hagi cap potència que li pugui fer ombra o que li pugui amenaçar doncs, a la Gran Bretanya. Per tant, estem en un context d'uns països que van creixent, uns països que fins i tot es van expandint per la resta doncs, del món, sobretot doncs, el continent asiàtic i africà, Indonèsia també, amb això que se'n dirà el colonialisme, no? És a dir, que per tant doncs, estan tenint aquí, obrint nous mercats tots aquests països. Recordin que un dels grans problemes de la Primera Guerra Mundial serà que, com Alemanya ha arribat tard a la unificació, ha arribat tard doncs, a l'expansió colonial i pràcticament quan surti doncs, al mercat ja està tot venut. És a dir, ja, pràcticament francesos i britànics s'han repartit a Àfrica i molts llocs doncs, de l'Àsia. Fins i tot Holanda doncs, ha aconseguit Indonèsia, poca broma, doncs, a Indonèsia amb la importància que hi haurà pel petroli, la Shell, etc. I per això Alemanya, una de les seves queixes, un dels seus estats de malestar que expressarà serà que necessita també colònies, necessita, no? És a dir, aquesta expansió que li estan negant i que forçarà diferents conferències que ara no val la pena doncs, repetir. Però sí indicar per això, és a dir, que en aquests moments en què tu el teu enemic és el teu veí, necessites d'altres aliats per intentar doncs, això, o defensar-te, o atacar, o el que sigui. Sí, com sigui, nosaltres estem doncs, amb aquests començaments del segle XX, amb una política d'aliances doncs, molt establerta, és a dir, molt concreta, tot i que veurem després el canvi doncs, d'equip que farà Itàlia, no? És a dir, que comença la guerra al costat, encara que no d'una manera beligerant, d'Alemanya i l'imperi austro-hongarès, però que l'any 15 Itàlia canviarà de bàndol, no? Amb una política molt agressiva que faran francesos, serveis secrets francesos i britànics, per intentar acabar amb la neutralitat italiana i incorporar Itàlia doncs, a l'entente cordiale doncs, feta abans. No? Per tant, la gent és doncs, això. Hi ha un altre element que l'indico ara i que després, si volen, el podem referir més, però que també val la pena doncs, esmentar, que, òbviament, tothom el que està veient és que s'estan armant, estan dedicant molts recursos doncs, a armament, doncs, tots els països, que s'estan confeccionant aquestes aliances militars, però hi ha una cosa que es diu la Internacional Obrera, la Segona Internacional, per ser més exacta, els treballadors que han creat les seves organitzacions molt potents, tant sindicals com polítiques, recordin la importància que té el Partit Socialdemòcrata Alemanya, com gairebé el primer partit, doncs, el Reichstag, no? Tot i que allà estem amb una visió molt prussiana i molt militarista, no? I, per tant, el Parlament amb poques competències, la importància que es tenen els socialistes italians, no? És a dir, que els partits socialistes i els sindicats obrers que s'han anat construint al llarg del segle XIX i començaments del XX és una part molt important de l'Europa doncs, d'abans de la Primera Guerra Mundial. I aquesta gent, davant doncs, la hipotètica confrontació militar a gran escala, perquè a petita escala ja hi ha tot el problema dels Balcans, no? I abans doncs, el nord d'Àfrica, però és igual, dels Balcans, fan una reunió, que això es diuen els congressos, de la Internacional Socialista, a Basilea, el 1912, i en aquesta reunió que estan discutint sobre quina ha de ser l'actitud de la Internacional Socialista davant de la hipotètica conflicte militar entre les potències europees, què hem de fer? No? I aquí hi ha un discurs preciós, no? Preciós d'una persona, que és Jean Jaurès, no? El dirigent històric del socialisme francès, dic perquè em penso que el tinc per aquí, aquest és Jean Jaurès. Jean Jaurès, és a dir, diputat, és a dir, socialista, aquesta persona farà un dels discursos més vells de la història, que es diu el Congrés de les Campanes de Basilea, perquè coneixen en una església, a Basilea, en el que ve a dir el següent, ve a dir el següent. La nostra resposta davant de la barbària, no? Davant doncs, de la confrontació, davant doncs, de l'extermini i de tot això, ha de ser no participar doncs, en aquesta confrontació, declarar immediatament vaga general a tots els països i, per tant, els treballadors de tots els països, no? El que han de dir no a la guerra, han de dir no a la confrontació, perquè allò que ens lliga més són interessos entre els treballadors francesos i treballadors alemanys, i afegeixin doncs, tot el que sigui. Un discurs bellíssim de Jean Jaurès. Pensin que Jean Jaurès serà doncs, segurament l'espoleta doncs, de declaracions de guerra. Després, si volen, parlarem de l'assassinat no? doncs de l'arxiduc, no? És a dir, Francesc Ferran. Però el 31 de juliol del 1914, Jean Jaurès serà assassinat on el cafè on acostumava doncs, a dinar per un extremista nacionalista de dretes francès, no? I aquest serà un dels desencadenants doncs, ja, doncs, de tota una sèrie doncs, de moviments de tropes i declaracions de guerra, dissortadament per Jean Jaurès, que doncs, hagués donat la seva vida doncs, per el no conflicte. No? Què vull dir amb això? Per què? Va passar, ara ho sabem, no? És a dir, que doncs, malgrat aquells vells discursos, malgrat les adopcions de resolucions de guerra contra la guerra, de declarar vaga i tot això, sabem que a partir del minut 1, com es diu ara, no? A partir del primer moment que els estats comencen a declarar-se la guerra i que d'això, els treballadors, els sectors populars dels diferents països s'arrengleren amb els seus respectius governs, no? I aniran cap a les trinxeres, i aniran cap a l'escorxador, i aniran doncs, a matar doncs, els veïns, no? És a dir, els treballadors veïns. No? Entenen? Per què passa això? No? És a dir, doncs, que sobre això s'ha doncs, reflexionat molt, hi ha molts llibres, hi ha moltes coses, hi ha moltíssimes opinions, però sí que hi ha una certesa, que és que la Primera Guerra Mundial va significar la certificació, la constatació, que la força, la identitat nacional, és molt més forta que la identitat de classe. Repeteixo. És a dir, que sentir-te membre d'una nació per la gent és molt més important que sentir-te membre d'un col·lectiu, d'una classe social, siguin treballadors, siguin pagesos, sigui el que sigui. Compte amb el que estic dient, perquè clar, perquè aquesta és una constatació i la Primera Guerra Mundial. Pensin que d'aquesta bufetada la Segona Internacional no va renéixer fins després de la Segona Guerra Mundial. Vindran altres internacionals, la Internacional Comunista, vindran altres coses, però com a tal, d'aquest fracàs, d'aquesta cosa de com pot ser possible que treballadors francesos creguin que han d'estar més a prop dels patrons francesos que no pas dels treballadors alemanys. Si ells tenen problemes, si ells tenen conflictes de mercats colonials, si ells encara volen més, si encara volen doncs, guanyar més diners amb la venda d'armes, és el seu problema, però no és el nostre problema dels treballadors i les treballadores. Entenen, no?, tot aquest discurs, totes aquestes coses, però que la constatació, torno a insistir, doncs, és aquesta, una constatació doncs, punyent. No? Val la pena, i ho subratllo ara i després, com sempre, si volen, doncs, ens podrem referir doncs, a més, que això de les guerres s'han d'explicar bé. I a les guerres s'ha d'explicar bé perquè a les guerres, ja que hem introduït aquest tema, tu no vas a morir per la pàtria, com sovint es diu. Tu vas a matar per la pàtria, que és una cosa diferent. Pots morir, però tu vas a matar. I aquesta és una experiència que la gent que l'ha viscut i l'ha sobreviscut, quan ho explica, ens donem compte de moltes coses, no només a través doncs, de la literatura, el cinema i de tantíssimes, sinó amb les memòries familiars i de cartes i de tot, de gent que té unes idees i fins i tot té unes creences religioses, recordis, no? És a dir, el del cinquè, no mataràs, no? Que de cop i volta et diuen que no, és a dir, que tu has de matar. I quan més millor, i de qualsevol manera. Aquesta és. I si mors, doncs tal. Ho dic perquè a vegades ho expliquem malament, no? És a dir, no, tu, és que la gent està disposada a morir per la pàtria. No, a la gent li hem d'estar explicant si està disposada a matar. I de qualsevol manera. I a tothom. Homes, dones, nens i el que sigui. És això el que la gent ha de respondre. Això de morir, al final, doncs, un bel moriré honorar tota la vida. Doncs mira, tots hem de morir, doncs és igual. Doncs la vida ens agrada molt, més ara que fa 100 anys, per tant, doncs no ve d'aquí. No? Però matar, insisteixo, és un concepte i és una sensació i és una vivència que marcarà doncs, a moltíssima gent. No? Per tant, tenim aquí doncs, de que la guerra que ningú volia doncs, esclata, que fins i tot ni els treballadors ni les internacionals obreres aconseguiran aturar doncs, a la guerra. Òbviament, tothom es pensa que això durarà 4 dies i si nosaltres miréssim els diaris d'aquella època i els situéssim als diaris francesos, britànics, alemanys, de tots aquests que comencen, pràcticament doncs, el que veuríem seria eufòria, doncs, milers de persones que van doncs, a les estacions de tren a acomiadar doncs, els primers voluntaris, en fi, totes aquestes coses que, com deia, doncs, a la gent doncs, li engresca això. No? És a dir, perquè es pensa primer que això és bo, però després es pensa que això és curt i que no repercutiran a les seves vides, ni físicament ni econòmicament. I, bueno, i després, clar, quan doncs, han passat els anys i comencen a veure aquí doncs, companys morts i penúries, i, en fi, doncs, llavors les coses canvien. No? Però al començament tothom està eufòric, és a dir, tothom, doncs, venga, feia temps que esperàvem una festa com aquesta, una festa, un carnaval sagnant. No? Per tant, tenim l'esclat de la guerra. Potser val la pena també dir alguna cosa, perquè doncs, tothom parla doncs, de l'assassinat el 28 de juny del 1914 doncs, de l'arxiduc francès Ferran i la seva senyora, la seva dona, l'arxiduquesa Sofia, per Gavrilo Princip, no? Que era doncs, aquest diem nacionalista serbi, no? A Sarajevo, no? A Bòsnia, com el detonant, és a dir, com l'excusa per la qual l'imperi austrohongarès doncs, intentarà aturar els peus doncs, a Sèrbia, no? I amb aquesta voluntat de crear la Gran Sèrbia doncs, a baix. No? Ho dic perquè doncs, òbviament sempre hi ha la gota que vessa el got i per tant aquí començarà doncs, tot. No? És a dir, Àustria doncs, declara la guerra doncs, a Sèrbia, però ho fa perquè els alemanys no, doncs, li donen llum verda. Sèrbia doncs, ha fet tot el que ha fet perquè doncs, té doncs, els russos doncs, que diuen que no es preocupin que estaran al seu costat, no? Pensin que coincideixen amb el que se'n diu la mateixa fe religiosa majoritàriament, no? Són ortodoxes, cristians ortodoxes. Òbviament França es veurà arrossegada doncs, per els pactes que té doncs, amb els russos i els britànics i tothom. No? Però aquest personatge, Gavrilo Princip, és un personatge curiós, perquè a més, curiós per moltes coses, i perquè a més li faltaven 3 setmanes per complir 20 anys. Això serà important, perquè segons les lleis, no? Les lleis del propi doncs, imperi, no es podia condemnar a mort a ningú menor de 20 anys. I per tant aquest personatge, que comet aquest magnicidi d'aquesta naturalesa, que a més tindrà les conseqüències, que potser ell no ho sabia, però, bueno, però les tindrà, aquest és un personatge que serà condemnat a mort però no executat. Perquè no el poden executar, és a dir, no el poden condemnar a mort per menor de 20 anys i que morirà, penso que és l'any 18, és a dir, cap a final de la guerra, a la presó, perquè doncs, s'ha trastornat i aquestes coses, però també és d'aquelles coses curioses, no? Que aquest personatge, no? És a dir, que el que teòricament li pengem la llufa de que engega tot això, és l'únic o dels pocs que no morirà, que moriran molts, però doncs ells no. Anem a la guerra. Quin tipus de guerra hi ha? Clar, la Primera Guerra Mundial serà una guerra que inaugurarà el que se'n diran les guerres tecnològiques i que inauguraran fins i tot doncs, el que se'n diu una guerra total, una guerra en la qual els que moriran, les víctimes, no seran tan sols la gent que porta uniforme, sinó també població civil. Compte que, clar, comparat amb el que passa avui en dia, és un acudit, no? És a dir, perquè els càlculs és que del total de morts només el 10% seran civils en la Primera Guerra Mundial. I ara pràcticament s'inverteixen l'ordre. Ara, en conflictes bèl·lics, militars, diem que hi ha, pràcticament doncs, els morts són civils, el 90% són civils. Els que no moren són els militars. Per això, quan vostès vegin doncs, amb aquests nens de la guerra a l'Àfrica, no plorin. Aquests se'n salvaran, els altres no. Hi ha moltes coses, és a dir, però aquests tenen possibilitats de sobresortir perquè ara qui mor doncs són els civils i no els militars. Però una guerra tecnològica, una guerra d'aquestes on s'usaran molts armaments nous i per tant la indústria de tot tipus, entre elles la química, com veurem, jugarà un paper fonamental, però una guerra que serà un autèntic escorxador. Autèntic escorxador. Sí. La magnitud, la capacitat destructiva que s'havia acumulat en la segona meitat del segle XIX, començaments del XX, d'armament, no? De matar, en el fons, que és el que dèiem abans, és tan gran respecte als altres conflictes bèl·lics i el més proper, el de la guerra franco-prussiana del 1870-71, és tan gran en aquests 40 anys el que s'ha fet, que serà, doncs, la magnitud de la tragèdia serà terrible. Estem parlant aquí, per entendre's, doncs, de les metralladores. No? És a dir, que serà una cosa terrible, però estem parlant de les filferrades, que serà que la gent no en parla, però aquest serà un fet. Parlarem de les guerres químiques i de tot això, no? D'una magnitud, d'una commoció, d'un nombre que mai fins aleshores s'havia vist. Per posar alguna dada, perquè pensin que la Primera Guerra Mundial és molt occidental, la Segona Guerra Mundial és molt oriental, si la Primera Guerra Mundial és molt, sempre Alemanya, clar, però és molt francesa, britànica, italiana, i la Segona Guerra Mundial és molt russa, ucraïnesa, polonesa i tot. No? A Gran Bretanya, França i Itàlia tindran més morts a la Primera Guerra Mundial que a la Segona. A la Segona Guerra Mundial els morts estan a l'est, no? Si vostès van als països, a França, a Gran Bretanya o la mateixa Itàlia, els grans memorials, els grans recordatoris en els espais públics i en tot és als enfants, no? De la Primera Guerra Mundial, no de la Segona. A França mateix, no? És a dir, els grans monuments doncs, als nens, als infants doncs, del 14-18, no? És a dir, si vostès van a Gran Bretanya, a Oxford i Cambridge, les grans universitats, en els grans menjadors d'aquests històrics que potser en alguna pel·lícula han vist, les grans làpides, no? Hi ha els noms dels estudiants caiguts en la Primera Guerra Mundial. Pensin que un de cada quatre estudiants d'Oxford i Cambridge va morir a la Primera Guerra Mundial. Una cosa mai vista. Perquè a més eren els oficials, eren les èlits, els grups dirigents, els fills del primer ministre britànic que va morir, de ministres del govern que van morir, perquè encara estem en una lògica doncs, de l'honor dels cavallers, dels oficials, que són els primers que surten de la trinxera doncs, per encapçalar tot això, i clar, les ametralladores alemanyes faran allò que se'n diu estralls. De tot això després aprendran les classes dirigents i dominants que s'ha acabat això i que els seus nens ja no van a la guerra. Entenen? Això és el que la Primera Guerra Mundial ho entendran de seguida. I faran exèrcits professionals, i faran no sé quantes coses, i els americans també. És a dir, pensin que els americans després de la guerra del Vietnam doncs, també entendran moltes coses com han de fer. No? I quan vinguin això de les guerres doncs, del Golf i tot això, que tot no? Es torna a sortir els cartells que surten a la Primera Guerra Mundial, no? Com a Gran Bretanya, no? És a dir, el teu país se'n necessita, no? És a dir, allista't i tot això, no? El gran economista John Kenneth Galbraith, no? El gran professor de Harvard, li preguntava al rector de Harvard, deia, escolti, s'ha apuntat molta gent doncs, aquí doncs, a l'oficina aquesta de voluntaris a la guerra i tal. Diu, no, la veritat és que no gaire gent, no gaires estudiants s'han apuntat. Diu, però exactament quants? Diu, home, exactament cap. És a dir, allà ja van enviar els que van, és a dir, que són llatinoamericans i negres i tal, amb tots els respectes per llatinoamericans i negres. Per tant, pensin que l'estrall, no? És la quantitat, no? Doncs de morts, és a dir, que hi hauran en batalles d'aquestes, no? El som, no? És a dir, que serà una cosa tremenda, no? És a dir, que pràcticament doncs, no tindràs temps a anar repostant, no? És a dir, doncs, de gent per omplir les trinxeres, és a dir, perquè doncs, el grau doncs, de mortalitat serà d'aquestes terrible, terrible. No? I després, la por, el terror, el desconegut. Perquè la lògica aquesta doncs, dels tancs, que eren molt primaris, però, bueno, però la lògica de la metralladora la pots entendre, no? Però hi ha lògiques que no les entens. I no entens, per exemple, la guerra química. Aquesta sí que és una lògica que a tu se t'escapa. I el terror, no? El terror doncs, a la guerra química serà extraordinari. Els càlculs de la gent que ha estudiat i treballat això parlen que dels 8-9 milions doncs, de morts, només mig milió, només, serà fruit de la guerra química. Però per als supervivents i per molta gent el que li quedarà clavat serà el terror a la guerra química. Serà, no? Com després de la Segona Guerra Mundial quedarà el terror a la guerra nuclear atòmica, no? I òbviament Hiroshima i Nagasaki va ser extraordinàriament tremendo, no? Però doncs les morts, no? Doncs allà són insignificants en el conjunt de morts de la Segona Guerra Mundial, però la gent sortirà de la Segona Guerra Mundial amb la por, amb el terror doncs a les bombes nuclears i això. Passarà el mateix amb el tema de la guerra química, tant perquè no saps com enfrontar-te doncs amb aquest tipus doncs d'instrument mortífer, com la sensació d'una doncs, mort molt punyent que tindràs, les seqüeles en els cas dels supervivents, etc. Sobre la guerra química, el pare de la guerra química serà doncs, un professor, un catedràtic alemany, Fritz Haber, l'anem a presentar perquè val la pena, a veure si aprenem alguna cosa, no? Aquest és el nostre protagonista, ara. Fritz Haber, diguem, d'ascendència jueva, nascut a Breslau, és a dir, el que ara és Polònia, però aleshores era Prússia, és una persona importantíssima des del punt de vista acadèmic, perquè, entre altres coses, doncs, haurà aconseguit la síntesi de l'amoníac per a fertilitzants i explosius i per totes aquestes coses. Una persona reconeguíssima a nivell internacional, una persona que no tindrà cap mena doncs, d'inconvenient de participar, un cop esclatat la guerra, en la creació d'armament químic, no? Químic per, en molts casos, per provar-lo, no? És a dir, perquè doncs, dius, això funcionarà, no? I ell serà doncs, el clor, sobretot, no? I també després, doncs, a partir del clor, no, amb unes barreges, doncs anirem a lo que la Segona Guerra Mundial serà el ciclón B, no, amb cianur, que seran els gasos mortífers dels camps d'extermini, no. El senyor aquest, Fritz Haber, no, que a més li donaran el rang de capità, no, és a dir, que ja era gran, és a dir, nascut el 1868, és a dir, li donaran el grau de capità. A l'any 1915, a Ypres, al sud de Bèlgica, farà la primera prova d'aquestes massives de guerra química que provocarà una mortalitat extraordinària. Explico això perquè la seva dona, que va ser la primera doctora en química per la Universitat de Breslau, no? És a dir, una gran científica i tal, de la discussió amb el seu home per aquests experiments, 3 setmanes després d'aquesta gasejada i pres, se suïcidarà, és a dir, per aquest motiu, no per altres i tal, no? Pensi que aquest senyor, i per això ho explicaré, és a dir, perquè ens serveixi, aquest senyor pensin que un dels seus fills a l'any 46 també se suïcidarà per això, és a dir, per la contribució del seu pare doncs, a la guerra química i tal. No? Però segurament, no sé si la desgràcia o no, però almenys s'ha doncs, d'explicar, aquesta persona que, malgrat el suïcidi doncs, de la seva senyora, doncs, el mateix dia marxarà doncs, cap al front oriental doncs, a gasejar doncs, els russos i tot això, Aquesta persona, que com totes les guerres s'experimenta molt i s'avança molt des del punt de vista científic, perquè experimentes en viu, el doctor Trueta, a la nostra guerra civil, amb el tema doncs, de les ferides no? I de guerra, els científics alemanys doncs, amb els camps d'extermini, els científics japonesos amb els camps d'extermini a Xina, que se'n parla molt poc, i pensin que com van reconèixer després científics nord-americans, gràcies als experiments dels científics japonesos en els camps de concentració xinesos, van avançar una barbaritat, no? Els seus experiments no? De tot tipus, que ara no els hi explicaré. Però anem amb aquest senyor, perquè aquest senyor l'any 18 li donen el Premi Nobel de Química. No? El senyor Fritz Haber, el que tenim aquí, doncs, li donen, és a dir, i per tant, amb una persona que a més tenia una frase famosa, diu, en temps de pau jo sóc un científic, que em dec doncs, a la humanitat, en temps de guerra sóc un científic que em dec al meu país, no? Aquí tothom al país, no? És a dir, em dec al país i tot això. Doncs bé, per acabar la història d'aquest doncs, senyor, potser val la pena doncs, explicar que ell va continuar doncs, totes aquestes investigacions que portaran altres elements mortífers, com el que he esmentat abans del ciclón B, el ciclón B. I aquest personatge, quina cosa, amb l'ascens del nacionalsocialisme, tot i ser un heroi de guerra, no? Tot i ser capità, tot i tenir tots aquests avenços, tot i donar doncs, al seu país doncs, els seus coneixements i tal, és jueu. I com a jueu haurà de tocar el 2. I haurà de tocar el 2 i passarà per Gran Bretanya i després de Gran Bretanya s'anirà a Palestina, no? Doncs dins del corrent sionista i morirà doncs, l'any 34, no? 1934, a Suïssa, és a dir, doncs, morirà. Però pensin que bona part de la seva família, d'aquest senyor, no? Dels Fritz Haber, no? Morirà als camps d'extermini nazis. No? Són d'aquestes coses que et descol·loquen i que passen, no? És a dir, però que bueno, no sé, com dèiem abans, potser no alliçona a ningú, però sí que val la pena doncs, explicar-les. Anem a veure si podem. No sé si ho podran veure. Sí. Aquí hi ha unes xifres, ja les diré, però a grosso modo, perquè val la pena, quan parlem de víctimes, de què parlem? Òbviament, tothom parla de víctimes de morts. Vale, d'acord, comencem per aquí. Morts amb una categoria que es posa, doncs, això de les estadístiques es poden fer de moltes maneres, es posa aquí morts i desapareguts, és a dir, per tant, gent que no s'ha pogut certificar la seva mort, no? És a dir, com tantíssima gent que va morir a l'Ebre i que no s'ha pogut trobar mai el seu cadàver, no? I per tant tenim unes xifres. Tenim unes xifres globals, no? Bàsicament d'aquí, hi ha en altres països, de 9 milions, 10 milions, però si vostès veuen, hi ha la població d'aquests països, el que representava, després doncs, les forces que mobilitzen, doncs, òbviament, clar, doncs Alemanya, gairebé amb 65 milions d'habitants, té 2 milions de morts. Que déu-n'hi-do, no? És a dir, que és això. Però, és clar, si ho comparen doncs, amb altres països, posem França, no? És a dir, no arriba a 40 milions, 1.400.000, no? Potser és una proporció tan o més elevada com els alemanys, no? I tenim aquí doncs, els britànics, i tenim doncs, la gent de l'imperi austro-hongarès, i dins dels russos, que òbviament són 1.700.000 morts, però de 142 milions doncs, d'habitants, els nord-americans que entren a l'any 17, i com sempre, no, fins fa 4 dies, doncs, que no han tingut bombardejos doncs, a casa seva, doncs, aquests 100.000 morts i tal. No? És important, doncs, per tant, subratllar la importància numèrica i la importància que té això. De fet, hi ha més morts per altres raons que no pas les que es compten aquí, que són les derivades de tot un tipus doncs, de situacions que provoquen les guerres, de malnutrició doncs, o el que sigui, o d'epidèmies. I per tant, si aquí afegíssim la gent que mor per altres raons no bèl·liques, però sí en el context de la guerra, però per raons directament relacionades amb la guerra, parlaríem d'altres milions. I si parléssim d'allò que és el que va finalment decidir que es posessin d'acord per dir que la guerra s'havia acabat, perquè si no encara estaríem allà a les trinxeres, és el que se'n diu el grip espanyol, és a dir, que se'n deia l'epidèmia de grip, no? És el que va provocar una mortalitat tremenda que va deixar allò sense recursos humans als països per anar fornint les trinxeres i per anar continuant doncs, aquest combat doncs, diabòlic. No? Però al costat d'aquests morts, quan parlem de víctimes, no parlem d'altres víctimes que en els conflictes militars i bèl·lics es produeixen, que són els ferits mutilats de per vida. França, que té aquesta quantitat de morts importantíssima, les estadístiques franceses en parlen amb aquesta població de gairebé no 4 de 40 milions d'habitants, es parlen de 6 milions i mig de mutilats. I d'aquests no en parlem. I quan parlem de mutilats hi ha de diferents graus, però bona part d'aquests són el que se'n diuen inservibles, no?, per la seva reintroducció en el món laboral. Que això explicarà moltes coses. I explicarà, per exemple, per una banda, una cosa que volia explicar al final, però explicaré ara, de la presència de les dones en els espais públics i en els espais productius. I com moltes dones ocuparan aquests espais dels homes que se'n van al front i elles s'han d'anar a les fàbriques o als serveis, a telefòniques, a fer de tot, i que després doncs, ja no tiraran enrere perquè, doncs, a més, molta d'aquesta gent ja no tornen al seu lloc de treball i, per tant, continuaran. Però també fluxos migratoris, per exemple, doncs, de valencians, més que de catalans, però de molts valencians que en aquesta conjuntura aniran cap a Occitània, no?, a ocupar en les granges, no?, les explotacions agrícoles i això. No? És a dir, que el tema dels mutilats, que és un tema, primer, per als propis mutilats, és a dir, per la gent que queda tocada, i segon, doncs, per les conseqüències que tindrà, com l'he dit. Després, si volen, em puc aturar, però haig d'anar acabant i haig de dir altres coses i això. Però, importantíssim, pensin que els estudis a partir de la guerra al Vietnam fets pels a l'exèrcit dels Estats Units parlen sempre que un 20%, un de cada 5 dels soldats mobilitzats està afectat pel mal de guerra, és a dir, avariats per la reintroducció a la vida civil. Un 20%, En la guerra del Vietnam, que va mobilitzar 3 milions, ells estan parlant de 600.000 persones, taxi driver, no? És a dir, la gent aquesta que torna, avariats. És a dir, que més o menys poden fer, poden treballar, però de cop i volta doncs, fan coses d'aquestes complicades, no? Déu-n'hi-do, ho dic perquè quan comptem després els costos, no?, les víctimes, tot això, s'han de fer molt bé els números, perquè si només parlem doncs, d'allò dels morts directament en combat al camp de batalla i no tenim en compte totes aquestes coses que estic dient ara, doncs al final diu, home, doncs, potser no val la pena ja que es quedin el perejil o que es quedin doncs, el que vulguin, és a dir, però no ens anem a matar ni a patir doncs, les conseqüències d'aquest tipus. No? Segona cosa, és veritat, per la raó que deia ara doncs, del grip, que aquesta guerra acaba amb armistici. Armistici vol dir que teòricament ningú guanya i es decideix posar fi a les hostilitats, no?, i negociar. I negociar. Pensin que això, a l'any 18, provocarà, per exemple, que quan es produeix l'armistici, el novembre del 18, els alemanys, és a dir, el que era l'imperi alemany, no havia entrat ningú allà. És a dir, ells encara estaven fora, encara estaven en una fase, entre cometes, expansiva, no havia entrat ningú. Per tant, la percepció de la població alemanya era primer que anaven guanyant la guerra, que eren els altres els que s'estaven defensant i ells s'estaven atacant, per dir-ho així. Però que amb ells, a casa seva, ningú els havia molestat. I per això, el mateix dia doncs, de l'armistici, hi ha una gran desfilada a la porta de Brandenburg, no?, de l'exèrcit alemany, com si haguessin guanyat la guerra. I clar, això és important, perquè després vindrà el Tractat de Versalles, i en el Tractat de Versalles, a part de moltes coses, els aliats imposaran que el culpable, no, de l'inici de la guerra, de les hostilitats, és Alemanya. Alemanya és culpable i, per tant, se l'haurà de castigar econòmicament i d'aquest tipus. I els alemanys no entendran això. No ho entendrà de cap de les maneres. Dir, primer, dir, escolti, però si primer que es pensaven que havien guanyat i ara ens diuen que no, que doncs hem perdut. És a dir, aquí hi ha una mà negra. I això és el que es diu la llegenda de la punyalada per l'esquena. És a dir, els republicans socialistes, és a dir, perquè esclatarà la república, és a dir, el Kaiser doncs desapareixerà, els socialistes socialdemòcrates són el primer partit doncs, a Alemanya i hauran de gestionar doncs, aquest tractat de Versalles, seran a ulls de molta població els culpables d'acceptar unes condicions en el tractat de Versalles inconcebibles per una població que es pensaven que anaven guanyant la guerra. I com es pensaven que guanyaven, doncs si no l'hem guanyat o si ara estem pagant unes conseqüències doncs, econòmicament gravoses, és perquè tenim traïdors. Perquè això sí que ens agrada sempre doncs, posar traïdors. I els traïdors qui són? Aquells que han estat disposats a gestionar el fracàs del militarisme germànic, prussià i del Kaiser, que són els que instauren la república i són bàsicament el Partit Socialdemòcrata, els socialistes alemanys. No? Per tant, això. Pensin que la Segona Guerra Mundial no s'acaba amb armistici. La Segona Guerra Mundial, ja Churchill i Roosevelt, els missatges cap a Hitler des de l'any 42 són taxatius, i això s'acaba amb rendició incondicional. Rendició incondicional vol dir que vostè deixa les armes i nosaltres deixem el que farem a casa seva. Això vol dir rendició incondicional. Vostè no té aquí ni veu ni vot. I la Segona Guerra Mundial s'acabarà, òbviament, en rendició incondicional, i per això Alemanya, entre altres coses, la van dividir en quatre, la van dividir després el que sigui, hi havia gent que la volia doncs, llaurar i posar en camp de patates, els americans, perquè ja havien vingut en 30 anys dues vegades aquí a Europa, per tant, en rendició incondicional. Per allò va ser amb armistici. Òbviament, d'aquesta guerra surt una nova Europa. L'Europa del 19, com poden vendre a partir dels principis de Wilson i el dret a l'autodeterminació doncs, dels països, bàsicament què passa amb el mapa? Passa, i ho explico molt ràpid, perden els imperis centrals, per tant implosionen els imperis, per una causa que era després l'imperi rus desapareix, per la revolució d'octubre, desapareix l'imperi alemany, desapareix l'imperi austro-hongarès i l'imperi turc, molt important per tot el terme del proper Orient. És a dir, i d'aquí comencen a sortir doncs, noves, no? Per exemple, en el proper Orient, tothom més o menys va creant nous països, tothom té país menys els kurds. I per això doncs, els kurds doncs, és un problema no resolt, no? És a dir, uns kurds de 30 milions d'habitants, és a dir, una nació sense estat, és a dir, allà. I comencen a redefinir-se això. La redefinició que es fa, perquè això serà tot, només apunto que serà per una cosa molt complicada doncs, a Europa, que és intentar fer països ètnicament compactes. Països ètnicament compactes. Fixi'ns bé això, amb quina mentalitat es fa el mapa, no? I per tant, a vegades hi hauran algunes traslacions, a vegades no sé què, no acabaran d'afinar i per això doncs, hi hauran alguna minoria, però la idea és de, un cop desaparegut els grans imperis, aquestes fórmules, aquesta gàbia de nacions que es deia en el llenguatge aquell, cada nació ha de tenir el seu estat, per dir-ho d'una manera ràpida. Això, aleshores, fa 100 anys, i no cal dir ara, és molt, molt complicat, perquè les barreges són molt grans, per de tot tipus, i intentar fer les filigranes aquestes, que van estar com a mínim 2 anys a París, aquí negociant tot, i això no es fa amb un tres i no res, d'intentar fer és allò una cosa bastant impossible. L'experiència o el record que tenim més proper doncs, de l'antiga Iugoslàvia, al final d'acabar de decidir aquí uns, aquí uns altres, és que territorialment no funciona, però és que després doncs, a Sarajevo doncs, és que hi ha gent de tot tipus, no? Per tant, la incapacitat d'entendre que hem de viure en un món heterogeni des de tots els punts de vista i que ens haurem no, de compartir, respectar-nos, no, i que és la millor garantia doncs, de seguretat per tothom, perquè aquest intent doncs, de dir no, doncs els que són d'un color aquí, els de l'altre allà, els d'aquí, aquí, els de que parlen amb aquest accent aquí, els d'allà, tot això és que és molt complicat i molt problemàtic i al final doncs, acabes abofetada doncs, com els veïns. Per tant, explico doncs, que aquest mapa doncs, del 19 doncs, de què surt, que com veuen molt esmicolat, és a dir, doncs, en aquesta part doncs, del centre est europeu, serà un cau de problemes, que serà un cau de problemes doncs, per la Segona Guerra Mundial. Pensis que Polònia torna a reaparèixer després de 100 i escaig anys, torna a néixer Polònia com a estat, però Polònia, doncs, hi ha una part dins de Polònia que és Alemanya, no? El famós Danzig, no? És a dir, bueno, tot això que és un cau de conflictes que com es va veure doncs, després de la Segona Guerra Mundial, doncs, funcionarà. Conseqüències que tindrem doncs, d'aquesta Primera Guerra Mundial, del vell mig i de tot això, serà la Revolució d'Octubre, la Revolució Russa, no l'explico, és a dir, però caldrà la pena, no només a Rússia, sinó aquests moviments insurreccionals es produiran a la mateixa Alemanya, no? La revolució doncs, a Alemanya i altres països, és a dir, hi haurà revolució, només es consolidarà doncs, a el que serà Rússia i després la Unió Soviètica, però en altres llocs es produiran aquests processos. El feixisme com a element contrarrevolucionari doncs, contra les revolucions bolxevics doncs, apareixerà també. En definitiva, que una de les conseqüències importants serà que el liberalisme polític, que havia anat creixent fins al 14-18, això desapareix. I entrem en un període que és un període d'entreguerres, en el qual el liberalisme està desprestigiat, el liberalisme ha conduït doncs, a la confrontació i a la guerra, on sortiran, si volen, aquestes dues grans idees totalitàries, feixisme i comunisme, no?, amb un grau doncs, de violència extraordinària en la lluita i confrontació política, que és el que determinarà aquest període doncs, que se diu del període entre guerres i que clourà doncs, a la Segona Guerra Mundial i amb la derrota del nazifeixisme després. Però val la pena subratllar per tot el que estic dient, és a dir, no tan sols és que una cultura política liberal desapareixerà i costarà molt reaparèixer, i molt, com a casa nostra, després de 40 anys de dictadura franquista, costa molt una cultura liberal democràtica, és a dir, amb una gent que ha acostumat doncs, a una altra cosa, a que no hi ha responsabilitats individuals, sinó col·lectives, jo el que me manden, no? Jo no sóc responsable, des del 23F aquí ningú té cap problema, jo obeeixo, home, però escolti, vostè ja creu que això de disparar, doncs no... No, el Congrés no s'ha de fer, no cal que s'hagi llegit tota la Constitució, no? És a dir, no es pot emparar a l'obediència indeguda. Nosaltres som responsables dels nostres actes individuals, i això és el que és una cultura liberal, no? Que això es perd a Europa, es perd més en uns països que d'altres, però sobretot el que inaugura i que genera doncs, aquesta Primera Guerra Mundial i que encara no s'han pogut desempallegar és una cultura de la violència en la confrontació política. Aquest és el problema. Aquest és el gran problema. I l'experiència de la guerra, molt dura, per als supervivents i per tot i per la gent, embruteix. I per tant les confrontacions després doncs, són molt dures. Bona part per intentar explicar barbaritats i coses, per exemple doncs, de la Unió Soviètica, per dir-ho, han de pensar doncs, que doncs, a la guerra civil subsegüent doncs, a la finalització de la Primera Guerra Mundial, que es produirà doncs, a Rússia i altres països, el que se'n dirà la Unió Soviètica, han d'entendre que la gent forjada amb el que va passar a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, però després amb la guerra civil russa, que va ser d'una violència extrema, no? Tota aquella gent són uns supervivents que es plantegen la vida com si l'endemà es morissin. I per tant la vida té poc valor, no serveix de res. I d'aquí els processos de liquidació, de fusellaments, de depuracions, de tot. És a dir, penses de que entenen. És a dir, no vull justificar res. Vull explicar. I vull explicar que les experiències d'embrutiment d'una guerra, d'aquestes experiències de confrontació, i això calen i que després no és tan fàcil de dir jo abans era un senyor doncs, eixerit i no sé quantes coses... Hi ha un parèntesis, diu que és la guerra, que ara puc matar, puc fer de tot, i després tanco el parèntesis i torno a ser aquell senyor doncs, que va a missa cada diumenge i tot això. I això no funciona d'aquesta manera, dissortadament, no funciona així. Hi ha les seqüeles i hi ha tot això. I això doncs, afecta i afectarà molt. I la implicació cada cop més de més gent, per exemple, a Gran Bretanya, amb això que es deien... què fas tu per al teu país, no? És a dir, allista't, el teu país et necessita, tot això... Pensin que els britànics hauran de decretar mobilització obligatòria primer dels 18 als 41 anys de solters, i aquí com la gent es començava a casar també bastant, van dir, i els casats també, no? Perquè si no, no els hi sortien els comptes. No sortien els comptes, això el 41, el 15 mateix. Però després van haver d'ampliar del 41 a 51 anys. No? És a dir, barbaritats aquestes, perquè vas necessitant gent, obligues a la gent a anar allà, molta gent que participarà d'aquesta experiència, molta gent, els supervivents, que haurà perdut amics, coneguts, no sé quantes coses, que la gent no en parla de la guerra perquè doncs, no es pot parlar, perquè no es pot entendre en moltes actuacions si no és en el context aquell i fora d'aquell context. Dius, ara jo com explico doncs, aquestes coses que fèiem i no sé què. Tot això cala i tot això comporta doncs, aquest tipus doncs, de cultura doncs, de la violència, de justificació de la violència en la confrontació política, que és el que destrueix el nostre segle XX. Que destrueix el nostre segle XX. I és molt difícil després reinvertir això i generar cultures de la pau. És molt difícil quan tu t'has instal·lat en una cultura de confrontació anar després en una cultura pactista, de pensar que és millor un mal pacte doncs, que doncs, una confrontació oberta. Entenen? No? Perquè doncs, al final tothom pensa doncs, que pot guanyar o el que sigui. Per tant, aquest jo crec que és un element que voldria subratllar. I acabaré amb dos temes més optimistes. Perquè si no acabem aquí sempre que vinc, és a dir, sóc allò un quitagustos i un aguafiestes, no? Dos temes importants com a conseqüències i tal. Un, el tema de les dones. El tema de les dones, a banda del que he dit abans, de la incorporació de la dona doncs, als espais públics i productius i tot, no ho veuen vostès, a veure, ampliem-se. És el tema que anirà vinculat a l'obtenció del sufragi femení. Aquest serà una de les conseqüències que hem dit, el paper fonamental en l'espai públic productiu de les dones. Les dones, amb diferents, però veieu aquí tota una sèrie de països, no?, centrals, és a dir, que aconseguiran en aquesta primera postguerra doncs, el dret de vot. Compte que no tots, és a dir, perquè si aquí parléssim, per exemple, de les franceses o italianes, s'hauran d'esperar la Segona Guerra Mundial, el 44, 45, 46, és quan aconseguiran això. No? I si parléssim de les suïsses, hauríem de parlar del 1971, és a dir, que poca broma. Però sí que és veritat que el tema de la incorporació del sufragi, hi ha dates diferents perquè a vegades era a partir d'una edat, no? És a dir, que es va, el sufragi masculí és a partir dels 21 anys, el femení a partir dels 28 anys a la Gran Bretanya, del 18, i per això doncs, el 28 ja s'equipara normalment. En fi, la casuística és tal. No? Però sí que el tema de la dona, que ja hem parlat algun altre cop aquí, és important com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial per les raons que hem dit. I l'altra, de que hi ha esperança. Que és veritat que això de la Primera Guerra Mundial va ser molt dolent i que les seqüeles i les empremtes són terribles, però també hem de posar el microscopi en coses que van passar a la Primera Guerra Mundial que donen allò que es diu esperança, i molta esperança. Al Nadal del 1914, concretament a Ypres, aquella ciutat que havien dit que estava al front que l'any 15 va gassejar el nostre amic Fritz, estaven els soldats alemanys per un cantó i l'altre eren britànics, que havien desembarcat i que estaven allà els britànics, i els vols de Nadal, doncs els alemanys van començar a cantar una de les cançons més maques que hi ha, el Santa Nit, no? Els britànics que també el van cantar i bueno, doncs al final un oficial es va decidir a sortir, va anar amb braços en l'aire cap a l'altre cantó de la trinxera, va dir a veure si podien recollir els morts per poder-los enterrar, no? És a dir, que estaven per allà, i efectivament doncs, van arribar a un acord i això, però a part doncs, de cadascú treure els morts i enterrar-los doncs, dignament, es van intercanviar tabac, beguda, bueno, total, que ja van començar a fer petar la xerrada, i al cap d'unes hores doncs, van prendre una sàvia decisió, que era fer allò que els agradava més, no? Que és jugar a futbol. I llavors doncs, van fer entre les trinxeres, no? És a dir, doncs, en un camp d'aquests diem neutral, no? Entremig, no? És a dir, que van desembarassar doncs, de morts i tot, van jugar un partit de futbol, no? Hi ha documental gràfic, és a dir, hi ha fotos i hi ha de tot sobre això. És a dir, Va guanyar Alemanya 3-2 contra els britànics i l'important d'això és que, esclar, dies després, quan els oficials manaven, ordenaven disparar, disparaven en l'aire. I com es va donar compte que disparaven en l'aire i que allò no un oficial, els caps aquests militars, no, que s'atribueixen doncs totes aquestes virtuts i sobretot doncs la vida dels seus homes, van prendre la decisió doncs de retirar les tropes d'aquell front, no? Passar per Consell de Guerra els oficials que havien permès, no, aquesta confraternització doncs amb l'enemic i aquesta baixa moral doncs de combat doncs de que manifestaven, i òbviament això va acabar com el rei de l'Aurora doncs a partir doncs d'això, no? 100 anys després, ara, perquè és els 100 anys de moltes coses, però també d'això, aquest Nadal a Ypres hi haurà un torneig de futbol d'equips juvenils de tota Europa amb un camp fet de nou de gespa artificial pagat per la Premier League, per la Lliga Britànica, que han pagat un camp que els ha costat mig milió d'euros. No? L'alcalde d'aquesta ciutat, que són 5-6 mil habitants, està contentíssim, ja té un altre equipament i tot, i que s'estrenarà per recordar i en commemoració d'aquell acte. No està mal, no? És a dir, hi ha esperança i salvació, esperem.
Més passem un torn de preguntes.
Bona tarda, ha sigut molt interessant. I hi ha una pregunta que m'agradaria fer. Què passa en Suïssa que se'n surt d'això? Com està constituït l'estat de Suïssa i què és el que passa que s'ha pogut sortir de la Primera i de la Segona Guerra Mundial?
Vaig responent és això. A veure, per no fer-nos llarg, perquè doncs, no tampoc és el tema, però Suïssa tindrà la sort de que doncs, en els seus orígens i en aquesta confederació, no? És a dir, que és, i amb un estat plurilingüe i plurinacional fins i tot per a la gent, doncs, perquè són suïssos, però també se senten alemanys. Pensin que la Suïssa majoritàriament és Alemanya, és a dir, és el gruix, no? Després els francesos i tal, el Ticino, doncs aquests els italians que hi ha per sota, però Suïssa serà considerada per tothom, òbviament, i els hi respectarà com a país neutral, perquè sempre i en totes les conflictes i en aquestes coses necessites allò que se'n diuen portes doncs, de sortida i d'emergència. Si nosaltres, jo dic perquè doncs, de Suïssa, doncs, amb la batalla de Solferino, que és en la unificació italiana, és quan sortirà la Creu Roja, no? El tema de la Creu Roja és dir, com a origen instal·lat, radicat doncs, a Suïssa, Suïssa com a també lloc d'escapament dels perseguits de tot arreu, perquè també als perseguits els hi has de donar alguna sortida, i per això d'exiliats doncs, de tota Europa, ja des del segle XIX, des de liberals fins a anarquistes russos, fins a tot els trobarem allà. Molt important les universitats suïsses, amb l'acceptació, per exemple, de dones, amb determinat tipus doncs, d'ensenyaments, com medicina, etc. Suïssa serà acceptat el seu estatus de neutralitat i, per tant, de no invasió, primer perquè es necessiten llocs com aquests, segon perquè no fa nosa. És a dir, el problema que tenen els Països Baixos i Luxemburg és que feia nosa i, per tant, doncs, per lo que ara és una estratègia, que tinc un mapa aquí que no ho veurem, els alemanys violaran la neutralitat doncs, de Bèlgica, que serà doncs, el motiu perquè la Gran Bretanya doncs, entrarà, perquè al final doncs, dius, home, si els puc agafar per darrere i m'estalvio doncs, ja tota aquesta confrontació, doncs millor. Suïssa, per la seva situació geogràfica, no la necessites tu per passar per anar a no sé quin altre lloc. No? És a dir, pots estar allà, doncs, és a dir, doncs, el massís aquest dels Alps, etc. No? Una altra cosa és permetre i acceptar determinades pràctiques suïsses. Que això és un problema que tal. No? I que aquí hi ha gent que, i estats, que són més cínics o hipòcrites que d'altres i que s'accepten i ja veurem si com acabarà això. Què vull dir amb això? Vull dir que bona part del que se'n diu doncs, dels bancs suïssos van acceptar blanquejar diners doncs, dels nazis alemanys, no? Una cosa doncs, bastant greu, per això hi ha hagut una gran discussió, hi ha hagut tota una sèrie doncs, de diners, no? Que s'han donat de compensació, és a dir, s'ha fet allò un camp mas doncs, perquè tothom estigui tranquil per aquesta activitat que van fer, però això els suïssos ho han fet i ho continuen fent sempre. El que passa és que hi ha moments que dius, bueno, prou i doncs pactem una cosa, no? És això com els defraudadors d'Hisenda i tot això, que al final dius, bueno, vale, dona'm botín 200 milions i ja passem amb un altre i vas fent, però aquesta és una pràctica habitual doncs, a Suïssa fins al punt que amb el tema de defraudació a Hisenda i refugi de paradisos fiscals pensen que estats, no? Lenders alemanys i després s'han afegit els francesos, estan pagant per allò que se'n diuen per llistats de defraudadors. El famós cas doncs, del senyor aquest que al final va venir cap aquí a Espanya i tot això és gent pagada per l'estat de Baviera, que volia llistes. Per després, doncs clar, si sortia a compte, és a dir, perquè després la recaptació doncs, de que tu feies era molt més. No? Però Suïssa, insisteixo, Suïssa té unes peculiaritats molt clares com a país, però en el context internacional se li ha respectat, de moment, la neutralitat per una situació geogràfica, aquí al mig, no? És a dir, que doncs, no feia nosa per altres operacions militars o d'ocupació d'altres doncs, països, i segon perquè sempre doncs, es necessiten llocs aquests de neutralitat per intentar doncs, deixar portes de sortida en moments que tu empenys i tal. No? Però això no vol dir que no canviarà, eh? És a dir, perquè doncs, no ho sé, jo crec que canviarà. L'estatus de Suïssa serà bastant insostenible si continua fent les pràctiques que estan fent, si continua doncs, creient que pot doncs, discriminar determinat tipus de ciutadans europeus doncs, allà dins, és a dir, això no crec que sigui sostenible, eh? Però és una opinió.
Una altra pregunta més?
Mira, a mi hi ha un parell de coses que m'han interessat moltíssim. O sigui, a part de guerra, manera, conseqüències... Això de, per reflexionar-ho, això que has dit de la cultura de la violència en la confrontació política. I això moltes vegades ho he pensat, no sé, per exemple, veient el que passa a Palestina, a Israel, per exemple, té alguna cosa a veure tota aquella situació amb tota la violència soferta en la primera guerra, a la Segona Guerra Mundial? O sigui, com queden els homes, com has dit, aquesta conseqüència de la guerra queda? Que això ens portaria una complicació fortíssima en el futur, perquè és que tenim mil i una guerres violentíssimes per tot el món. O sigui, gairebé és un problema psicològic, diguéssim. I després, això altre, amb el que has començat, que és que la identitat nacional és més forta que la identitat de classe. Això ho he trobat interessantíssim, també. No sé si cal ampliar-ho una mica més o no cal.
Podem posar algun exemple per entendre millor que és així. Eh? És a dir, per exemple, el senyor aquest, que només l'hem presentat, el Gravilo Príncipe, no? Aquest senyor, com el qualifiquem? Com es qualifica? Depèn. Perquè si anem nosaltres doncs, als llibres d'història serbis, aquest és un patriota. Si nosaltres anem als llibres doncs, alemanys, austríacs, aquest és un terrorista. No? Fins i tot hi ha un cacau, perquè amb aquest personatge no puc explicar tota la història, però és molt, molt paradigmàtic d'això que estem parlant, de com per alguns encarna uns determinats valors i es considera d'una determinada manera i altres, i llavors la seva, en l'espai públic a Sarajevo ha passat de tot, eh? És a dir, que primer doncs, es va suprimir, després es va tornar, no? Això com els noms dels carrers, no? És a dir, els va aparèixer i desaparèixer en funció de tal. Per què? Perquè en el fons, com la gent participa de valors i identitats doncs, molt diferents, no sempre s'interpreta o atribueixes o dones uns qualificatius iguals a les mateixes persones que fan els mateixos fets. Per exemple, jo crec que una gran definició de terrorisme, perquè de seguida doncs, es parla de terroristes, no? Perquè el senyor aquest és un terrorista, no? Ben Gurion, per alguns també era un terrorista, un dels pares fundadors de l'Estat d'Israel, va volar l'hotel Rei David, no? És a dir, imagineu-vos, no? Però per altres és un gran patriota. És a dir, què passa aquí? Doncs passa una cosa tan senzilla com la següent. Nosaltres considerem, qualifiquem de terrorista a totes aquelles persones que utilitzen la violència per uns fins polítics en els quals nosaltres no estem d'acord. Si nosaltres no estem d'acord, són terroristes. Si estem d'acord, són patriotes. Entenen, no?, el que vull dir? I això passa aquí, a Katmandú, no? Dissortadament. És a dir, perquè, doncs, escolti, i això ho lligo amb la primera part de la pregunta, que és, home, potser ens hauríem de posar primer d'acord en intentar dir que en totes les esferes, però també en la política, no s'hauria d'utilitzar la violència en la confrontació política. Tampoc doncs, a l'ensenyament ni en els negocis, no? És a dir, en tot. Però primer, si solucionéssim això, ens estalviaríem aquest no? pronunciar-nos si és un patriota o és un terrorista, no? Perquè estem parlant de violència, d'utilització de violència. No? I això és molt important, perquè a veure, nosaltres a vegades donem... Amb els meus alumnes, per exemple, tinc molts problemes per explicar-los que en els anys 70, que no és la prehistòria, per ells sí, els anys 70 del segle passat, molta gent a casa nostra, i ara parlo de Catalunya, creia que estava justificada la violència en la lluita política. Hi havia gent, i per això doncs, creava organitzacions armades o d'utilització d'això. A vegades diu, no, per què ens hem de defensar? Que sigui. O per què ens hem de finançar i hem d'atracar doncs, la caixa? O perquè, entenen, no? Per les raons que sigui. Però hi havia gent que feia això i hi havia determinada gent que els hi semblava bé o no els hi semblava malament. Des d'un present nostre, i esperem i mantenir-ho, perquè ens hem de vacunar molt i molt, avui en dia ens costa entendre, i que ens costi durant molt de temps, això que estic dient, que es pugui justificar l'ús de la violència i la confrontació política. Aquí doncs, sempre diem, no, tot això, no. Manifestació pacífica, no sé què, i que duri. No? És a dir, i que duri, no, escolti. Perquè a casa nostra, és a dir, a casa nostra que semblem que no, fa 100 anys ens mataven pels carrers, amb una agressivitat tremenda, no? I en fi, i fa 40 anys, doncs, gent que justificava tot això. Per tant, compte que el que és novetat és entendre, ara estem parlant en la confrontació política, la no utilització o el rebuig a la utilització de la violència en la confrontació política. Això és una novetat. Si nosaltres ara estiguéssim a Donòstia, parlaríem d'una altra manera. O a Bilbao, no? És a dir, parlarem d'una altra manera. És a dir, però ara parlem de Catalunya. Per tant, és una novetat que nosaltres ens hem de fer molt forts com a comunitat, com a tot, com a país, de dir, no, escolti, la violència per res, i tampoc en la confrontació política. Perquè si aconseguim això, ens estalviarem el tema aquest que dèiem, si és un patriota o és un terrorista. No, escolti, el que faci això, el que podem dir és que és un imbècil. I no, d'aquest color no ho volem. És a dir, no hi ha res que justifiqui, no? Ni ideologia política, ni creença religiosa, ni res, justifiqui la utilització doncs, de la violència. I hem de ser forts amb això perquè això ja està més que estudiat, això ja generacionalment, no ens donem compte, però les cultures aquestes que se'n diuen de la violència, i a vegades doncs, venen a partir doncs, de la televisió, no? Acostumar-te tu amb això, com la gent s'acostuma doncs, a defraudar o a utilitzar targetes d'aquestes doncs, d'aquesta manera, no? T'acostumes i et penses que això és normal, no? Fins que algú diu, no, escolti, és que el normal no és això. Enteneu, no? És a dir, que és molt fàcil baixar la guàrdia, és molt fàcil que la gent li sembli normal això. I el normal no ha de ser això, no? Ni acostumar-se doncs, a defraudar a Hisenda, ni acostumar-se a no sé què, ni acostumar-se doncs, a utilitzar doncs, la violència. I això és el que d'una manera o altra ens fa, doncs, com ho diria, ara ho diria d'una manera molt retòrica, ens fa sentir satisfets de viure doncs, en un país No? Aquí en aquest país, si em permeteu, durant molt de temps hi ha hagut vasquitis, per part de vasquitis. La malaltia és dir admiració pel que passava al País Basc, sense entendre que els bascos el que volien ser era com nosaltres. Era això. I fins i tot en quina sort que teniu vosaltres al vostre país, a la vostra nació, que a més teniu un concepte que es diu catalanisme, que pràcticament tothom s'identifica amb això. I que de catalanistes de tota mena, doncs d'esquerres, de dretes, independentistes, federalistes, de tot això, però pràcticament teniu aquí el 70-80% de la gent que se sent orgullosa i identificativa doncs, amb aquest concepte que nosaltres no tenim. Perquè aquí ets adversale o ets unionista. No? I llavors, doncs, esclar, doncs totes aquestes coses jo crec que les que hem de preservar i molt, perquè és el que ens donen gruix, és a dir, com a país, i els que ens ajudaran a no complicar-nos la vida doncs, per altres viranys, pels quals tenim vacunes fortes, però si mirem la nostra història, compte que tenim també doncs, una història de seny, però també de molta rauxa. De molta rauxa.
Alguna altra pregunta? No estan massa animats. Bé, doncs, si li sembla perfecte, deixem aquí. Gràcies.